les indépendantistes catalans ne décollèrent pas.
Crowd, mostly younger people chanting.
Las protestas de carácter pacífico han dejado de ser.
Protest, the jailing of 9 Catalan separatist leaders.
Senyals horaris de 11:15 del matí, som al suplement Som a Catalunya Ràdio. Un dels objectius declarats de l'independentisme des de l'arrencada del procés ha estat la internacionalització del conflicte, apareix als mitjans i a l'agenda internacionals. Un objectiu que aquesta setmana han aconseguit tant el Tsunami Democràtic com els CDRs i les entitats amb les diferents protestes convocades contra la sentència del procés. Aquesta hora al suplement volem parlar amb periodistes corresponsals que es dediquen a mirar Catalunya, però també per explicar-ho per mitjans estrangers. Jon Sindreu, periodista del Wall Street Journal, bon dia.
Hola, bon dia.
Des de Londres a Lyon, però a l'estudi de Catalunya Ràdio, l'Elise Gazengel, corresponsal freelance per diferents mitjans francòfons. Elise, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
I disculpa'm d'entrada per si pronuncio malament el cognom. El Rafael Minder, que és corresponsal del New York Times. Bon dia, Rafael.
Bon dia.
I ben tornat també al suplement. I la Júlia Maher, que és corresponsal freelance per diferents mitjans alemanys. Júlia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Com està apareixent Catalunya aquests dies a la premsa internacional? Rafael, primer.
Bueno, yo creo que hay una gran preocupación por lo que parece ser una cierta pérdida de control. La prensa había dado, obviamente, cobertura durante años a manifestaciones muy, muy grandes. Desde el 2012 hemos visto a cientos de miles de personas en la calle. Lo que no habíamos visto es lo que hemos visto desde hace 6 días ahora. Y eso es, obviamente, cuando el presidente Sánchez decía que entraba en una nueva fase el proceso, no pensaba en eso, y nadie, supongo. Y ahí la preocupación es quién está detrás de eso, quién tiene el control, están los políticos todavía con alguna conexión con la gente que está en la calle, hasta qué punto puede ir eso, cómo va a dejar eso Barcelona, una ciudad turística muy conocida, muy amada por millones de personas que vienen aquí cada año, y en fin, qué aporta eso al tema político. Estamos ahora llegando a nuevas elecciones en España, y todos sabemos que hay otras preocupaciones, pero que con lo que está pasando, creo que las próximas 3 semanas vamos a escuchar Cataluña, Cataluña y Cataluña en todos los debates electorales. Y eso es una lástima realmente, porque yo creo que hay otras preocupaciones. En España está entrando en un momento económico más complicado, y de eso no escuchamos ya nada.
Elise.
Bueno, coincido bastante con Rafael sobre el tema de el hecho de que llevamos años hablando de Cataluña, informando sobre Cataluña, sobre el proceso, sobre el referéndum, etcétera, y sí es verdad, el cambio fue, bueno, la aparición de la violencia por primera vez en algunas manifestaciones aquí, que esto no es tan la violencia como alarmismo de los medios, al menos en mi caso en Francia, no nos preocupa demasiado esta violencia porque, bueno, la vivimos más a menudo en las calles en Francia o en París. No es tanto esto, sino el cambio, ¿no? Y entonces hay este punto de inflexión de desde cuándo los catalanes se han vuelto menos pacíficos y desde cuándo los catalanes reivindican sus derechos, sus protestas en general.
Però la violència pacífica, les mobilitzacions pacífiques hi han continuat sent, amb aquestes 5 marxes, per exemple.
Sí, sí.
Vull dir que entenc que aquest moviment violent, que és menor,
bueno, menor, no sé hasta qué punto, o sea, en cantidad de gente sí, pero claro, hasta qué punto podemos minimizar lo que pasó en las calles lanzando piedras y lanzando pelotas de goma de un bando y el otro, hasta qué punto podemos minimizar esto porque había 500.000 personas en Paseo de Gracia manifestando pacíficamente. Podemos hablar de las dos cosas también, pero lo que no podemos hacer es no hablar de las 5 noches de disturbios que hubo en Barcelona, porque es algo novedoso y es algo que se tiene que vigilar justamente porque es algo nuevo. Igual hay un mensaje aquí y hay que entenderlo más que nada para poder saber quiénes son los que hacen esto y por qué, cuál es su mensaje.
Sí, yo coincido con Elise. O sea, creo que son dos facetas del mismo fenómeno. Y más allá de evaluar si cuál es mayoritario, que yo creo que lo que hemos visto al final por personas sigue siendo mayoritario el independentismo pacífico, pero el otro es más virulento, causa más noticias por la novedad y por el peligro que también que supone eso a nivel de sociedad y de convivencia, y que sí que es un fenómeno que habría que analizar, de mirar quiénes están, quiénes son y qué emociones se mezclan ahí, que serán emociones, por lo que yo he visto, por la gente con la que he podido hablar esos días, son emociones muy diferentes, o sea, desde rabia, cabreo, hasta ganas de liarla.
Ion, tu treballes per un mitjà econòmic, el Wall Street Journal, en aquest cas amb la seu a Londres. Molta gent vinculada a tots aquests actes i aldarulls violents que s'estan produint aquesta setmana recalca la preocupació que té per l'economia, i et llegia un tuit aquesta setmana dient que si els aldarulls i les manifestacions afectessin l'economia, el PIB francès tendiria a zero cada any.
Sí, sí, home, el francès i el d'altres països, no? Sí, jo crec que jo, com tu saps, Roger, el tema català el vaig cobrir a Barcelona a l'1 d'octubre i voltants, però aquest cop segueixo a Londres, i per tant, diguem-ne, hi ha una visió, crec, una mica diferent no? quan ets allà baix, perquè tot, diguem-ne, la proximitat de les coses segurament és la notícia que més t'impacta, però quan estàs, diguem, a la seu, que en aquest cas no és ni la seu central, perquè clar, la seu central està a Nova York, però quan estàs, diguem-ne, des de la seu ja remota on s'editen les notícies, que després a més han de captar l'atenció d'algú a Nova York, el que, com deien els meus companys aquí, el que els interessa sempre és la novetat, no? Per tant, això que dius, no, és que hi havia tanta gent pacífica, bé, això no importa. I de fet, aquí precisament jo crec que està una mica l'interès del tema. Sí que és cert que durant anys s'han cobert aquestes manifestacions, no, que és allò que es deia, no, ni un paper a terra, no?
Continuem a l'antena de Catalunya Ràdio, companyats de Lion Sindreu, periodista del Wall Street Journal, Lisa Casangel, periodista freelance per diferents mitjans francòfons, el Rafael Minder, que és corresponsal al New York Times, i la Julia Maher, que és corresponsal freelance per diferents mitjans alemanys. Ion, perdona que t'havia tallat, com es veu Catalunya, en aquest cas des de Londres, treballant pel Wall Street Journal?
No, sí, el que estava dient és que, recollint el fil del que deien aquí els companys, evidentment, les escenes de violència, no?, sempre preocupen, però l'altra cara de la moneda també és que totes aquelles, no?, manifestacions massives de performances de l'Assemblea Nacional Catalana, des del punt de vista del lector internacional i des del punt de vista fins i tot de l'editor, no?, que decideix quines notícies s'han de prioritzar, no tenien cap interès. De fet, fins i tot les condemnes, no?, en els presos catalans van tenir un interès relatiu no, al dia que van passar, i segurament el que va acabar propulsant, per exemple, la notícia a la nostra portada va ser la manifestació a l'aeroport. Per tant, al final, la cobertura internacional de disturbis és bastant escèptica, no? És a dir, no es dedica tant a valorar realment qui té raó, qui no té raó, i per tant aquesta idea de que d'alguna manera, no, la imatge internacional d'una causa o d'una altra queda danyada per això, jo sóc una mica escèptic de que això sigui així. Per exemple, si sabem del que passa a Hong Kong o el que passa a Xile avui, és precisament perquè és això que deien, no? És a dir, és allò que és inesperat que fa que el tema torni a pujar a l'agenda, no? Més enllà dels problemes que a nivell local això pugui estar ocasionant. I a nivell de negocis, doncs, evidentment, segurament coses com l'aeroport són més preocupants, però crec que contenidors cremants, en principi, no és una cosa que generi preocupació. Jo aquesta setmana no he llegit cap analista en un banc, cap inversor, cap gestor d'un fons d'inversió preocupat sobre l'economia espanyola o catalana per res del que està passant.
Rafael, t'he sentit dir també aquests dies, o llegir, que el conflicte català no pot acabar ni als jutjats ni als carrers i que cal política. S'entén la manca de solucions polítiques? O, per exemple, sense anar més enllà, aquest no diàleg entre el president Pedro Sánchez i el president Quim Torra aquesta setmana, aquesta reclamació de condemnar la violència, si he condemnat la violència, ho has fet amb la boca petita, tot això, el món ho entén, que no s'asseguin en una taula?
Bueno, yo creo que desde el principio la parte política ha sido de una ineptitud completa, pero yo mantengo mi teoría es que no hay mucho interés en buscar solución. La mitad de los líderes políticos actualmente vienen, crecen, nacen gracias a este conflicto. Puedo citar a Santiago Abascal, Albert Rivera, Rufián, Puigdemont, una larga lista. Son la mitad. Y los demás están ahora haciendo una campaña donde ya no pueden ganar en Cataluña. El PP es el último partido de Cataluña. Lo que puede hacer es ganar votos en otros sitios o no perderlos. Y entonces en este contexto no se puede esperar mucho, pero yo también quiero destacar que hemos escuchado a Miquel Buch, me parece bien, pero la gente en la calle no escucha a Miquel Buch, y eso es la verdad. Es que hoy en día estamos todavía siguiendo a políticos que realmente pueden darnos el resumen de lo que ya sabemos, y muchas gracias, pero no aportan nada. Y los chavales muy jóvenes con quien he hablado esos últimos días, en particular el viernes, yo no puedo decir en la antena cómo describen a los políticos, incluyendo los que supuestamente defienden las mismas ideas.
Hem fet aquest mateix exercici que explica el Rafael avui al suplement, i el document d'aquestes persones que aquests dies s'estan manifestant realment és impressionant. Escoltar la joventut, la manca de por que tenen i el que pensen realment dels polítics. Elis.
Bueno, sí, lo que dice Rafael también, o sea, al final al nivel político creo que tanto en la calle, ahora ya se nota cada vez más, como nosotros mismos, ya nadie espera nada de lo político. No nos sorprende tampoco que los políticos no se sienten, o sea, porque al final no les interesa a ninguno. Ahora podemos decir que estamos en campaña electoral, que falta un mes, y creo que todos lo hemos recalcado en nuestras crónicas, ¿no? Que estamos a un mes de las elecciones, otra vez, generales, pero esto no cambia nada, que estemos en campaña a un mes o no de unas elecciones, siempre parece que estemos en campaña, siempre parece que haya que ganar votos, o sea, que cada uno va, como decía muy bien Rafael, cada uno va aprovechando el hilo catalán para sacar más votos, porque parece ahí que lo único que mueve la gente, el votante español o catalán, lo único que lo mueve es la solución a la crisis o más bien cómo se puede tratar del tema catalán, cómo lo pueden tratar sus políticos. Entonces, si tú quieres atraer al votante X, pues tienes que adoptar esta posición hasta el final, y el diálogo no te sirve, porque al final dialogando pues no vas a ganar elecciones.
El que ha mogut aquest procés els darrers anys, jo tinc la impressió que ha sigut bàsicament la emoció. I ho entenc a nivell de carrer, però no ho entenc a nivell polític. I si realment es volgués un diàleg, els dos parts haurien d'apartar-se una mica de les seves peticions màximes. I en moments tan delicats a nivell de violència de carrer, demanar, per exemple, o dir en contra de la voluntat de tot el govern, de demanar exercir un altre dret d'autodeterminació, a mi personalment em sembla irresponsable, i crec que a nivell internacional també ha semblat una irresponsabilitat.
Rafael. Yo tengo muy claro que Albert Rivera viene ahora a Cataluña a salvar una campaña nacional donde él puede acabar con los mismos votantes o menos que Vox. No viene a solucionar ningún conflicto. Hoy. Y eso, hoy, entonces, nos dice perfectamente de qué va el tema político.
Però ell, això, Rafael, l'està penalitzant molt, aquestes enquestes, almenys aquesta vegada.
Sí, a ver, jo...
És veritat que el Ciutadans ha crescut de la manera que ho ha fet, però ara qui està creixent en aquestes enquestes és el Partit Popular, amb un discurs on Pablo Casado ha baixat molt més el to. De fet, no l'estem sentint.
Sí, sí, pero yo mantengo que ahora mismo Albert Rivera va a buscar su salvación en el tema catalán, porque en los otros temas, en lo que ha demostrado a nivel de capacidad de hacer gobiernos de coalición, ya sabemos lo que opinan los propios políticos de su partido. Algunos se han ido. Entonces, yo creo que realmente es una gran pena, si lo miramos ahora así, el calendario. Es decir, se suponía que teníamos que tener un gobierno en julio, una sentencia en octubre. Uh-huh. Los jueces, nos puede gustar o no lo que han decidido, han cumplido con su calendario. Los políticos, para nada. Y entonces, en ese contexto, veo esas próximas semanas como muy complicadas.
Ion, tu que ets català, saps perfectament que durant aquests últims anys bona part de l'independentisme ha pronunciat allò de Europa ens mira, o el món ens mira. Tot això s'ha demostrat que era mentida, d'alguna manera, no?
Sí, no, és totalment fals. El món li és absolutament igual. Hi va haver una temporada, no?, que va esdevenir de cop veritat, que va ser amb l'1 d'octubre, no? Llavors, de cop, és a dir, el tema va ser bastant espectacular. Jo no recordo mai que aquest tema a nivell internacional hagués estat la principal notícia, no? És el tema del qual tothom parlava, com el que estava passant en aquell moment. Això no ha passat mai més. O sigui, no va passar abans i no ha passat després. I el que més s'hi acosta ha estat aquesta darrera setmana, tot i que a anys llum de llavors, perquè evidentment no hi ha la... És a dir, no hi ha la connotació política geoestratègica que hi havia llavors, perquè llavors hi havia la perspectiva de que institucionalment Catalunya podia tenir un pla, que després evidentment es veure que no era així, però mentre que això d'ara simplement és notícia per al disturbi del carrer, no? I precisament per això em resulta curiós, no?, quan la gent diu: "Ah, és que les dues parts no volen negociar." Home, jo tinc la sensació que el que passa en tot cas és que a la part institucional de Catalunya sí que vol negociar, no?, i vol rebaixar tant com pugui les seves aspiracions, però el problema que tenen és que, per una banda, l'altra part no vol negociar, i per l'altra, els seus propis votants s'ha vist que quan ells diuen que volen rebaixar totes les aspiracions d'autodeterminació, els votants s'emprenyen, no?, i és el que estem veient ara. Per tant, no, és una simetria que em sembla que és una mica més complexa.
Lis.
Bueno, sí, volia només fer un matís, que quan dieu tots el món ens mira, potser el món ens mira, però no opina. Vull dir, esteu obsessionats amb que si a França parlant d'això, què diuen? No, parlant d'això factual, o sigui, aquí és un món de tertulians i tothom ha de dir la seva, no?, de que jo estic a favor o en contra.
A França hi ha menys tertulies que a Catalunya.
Sí, bueno, i aquesta tertúlia, per exemple, no és prova del que el món ens mira, és obsessió catalana, que a França no existeix. Ens dona el mateix el que pensa el
rei. Perquè és molt interessant això que expliques. Per què creus que aquí fem més tertúlies que a la resta d'Europa?
Bueno, no sé, però és com un síndrome català, no?, perquè també i el que hem vist aquesta setmana, i és molt divertit també, és que al carrer o als periodistes amb qui he pogut parlar em deien: "Això és com el Gilets Jaunes, o això s'assembla més a Hong Kong", que teniu com un síndrome de comparació amb el que passa a un altre país.
Un,
no?,
complex d'inferioritat.
No sé si inferioritat, no, però sí que heu de tenir com un exemple, com un país que va fer el mateix, com un gran, no sé, Pacífic que va fer el mateix, i que a França diuen això, i a Alemanya diuen això, que no, que teniu un propi moviment i que podeu parlar del vostre moviment sense, no sé, buscar el que s'està dient a fora, perquè al final la solució no vendrà de fora, no vindrà dels mitjans que parlen del moviment, i tampoc vindrà del que, si esteu fent la mateixa cosa que a Hong Kong, perquè no és el mateix marc polític, o sigui...
No és el mateix conflicte, és evident. Júlia i Rafael, sisplau, arribarem fins a les 11, vosaltres?
No, jo crec que el tema de les tertúlies és perquè aquí es parla de la política com si fos de futbol, o sigui, es tracta d'emoció, jo soc d'aquest partit i de l'altre, i això també és la problemàtica de la política d'aquest país, o sigui, que és massa emoció i molt poc anàlisi. I en el que es refereix a la repercussió internacional, no és que el món ens mira, pot ser que veu el que passa, però que no es posiciona.
La tertúlia és una fenomenal, una cosa cultural impressionante, és la psiquiatria pública d'Espanya. En altres països uno va a ver su psiquiatra de manera privada en una oficina, aquí lo hacemos en público. Eso es una cosa que llevo años pensando cómo puede ser, y como lo dice Julia, incluido en los de deporte, digo, es que no escucho nada porque todos hablan al mismo tiempo y no escucho nada. Pero eso es otro tema. Sobre lo de la cobertura, creo que es importante entender cómo trabaja un medio internacional, y lo decía el compañero del Wall Street Journal, ¿no? Que este fin de, al final depende del momento. Este fin de semana, ¿qué ha pasado en el mundo? Ha pasado mucho. Hay Brexit, hay Siria, hay la salida del hijo de Chapo Guzmán, hay protestas muy violentas en Santiago de Chile. Es decir, hay una lista larguísima de temas y donde realmente a nivel incluido de violencia, lo de Cataluña no es lo más violento. Y yo no estoy diciendo que hay que hacer una carrera para ser más violento, ni mucho menos, pero digo, es así. Entonces, a la hora de valorar qué cobertura dar a las cosas, creo que este fin de semana en concreto, mis jefes estaban mirando muchas partes del mundo con más atención, por razones que entiendo perfectamente.
Molt interessant això, que aquestes reflexions. Jon, tu que ets català també i que entens també com funciona el món a l'exterior, aquesta animadversió per les tertúlies més enllà de l'estat espanyol, eh?
Home, passa a tots els països, però sí que és veritat que no amb la... Jo sempre fa anys que deia, quan era a Catalunya, que Catalunya és una societat tertuliocèntrica, no? És a dir, que tot gira al voltant de la tertúlia, no? Però simplement afegir que també això és així, no necessàriament perquè hagi aparegut o perquè la gent, quan va als debats mediàtics, es comporta així, és així també perquè, com tots sabem, els partits posen els seus representants a les tertúlies per colar els seus missatges. Per tant, és una representació més pública dels missatges que els partits volen donar, més que no pas una cosa que passi per generació espontània.
També tot i que lluitem perquè això no passi, Ion.
Però, com tu saps, és molt complicat.
És molt complicat i ens comporta també alguns maldecaps de tant en tant, però almenys ho intentem i crec que ens en sortim prou bé. Ion Sindreu, periodista del Wall Street Journal, Rafael Minder, corresponsal del New York Times, Elis Gazengel, periodista freelance per a diversos mitjans francesos i belgues, la Júlia Màger, que és periodista freelance per mitjans alemanys. Ha estat molt interessant escoltar-vos aquest matí. Moltes gràcies.
Gràcies.
Menys tertúlies. Ens ha quedat clar el missatge. Fem una pausa, arribem a les notícies de les 11 i continuem el suplement. Fins ara.